Bon dia, estimats oients de Ràdio Falset. Un cop més estic aquí amb vosaltres per explicar-vos dos vegetals, dos funcions més en el dia d'avui. Us parlaré del pi pinyoner i del llorer. També són, podríem dir-li, en aquest cas, més que vegetals, són arbres, en aquest sentit, no? Però bé, comencem pel pi pinyoner. És un dels arbres comuns a Catalunya i a la resta del país, però, doncs, tothom coneixem el pi pinyoner, no? Què en farem servir del pi pinyoner? Doncs les fulles, les fulles pràcticament, que són com agulles llargues, aquestes, doncs ara us explicaré una mica per a què van, però les parts que poden fer servir són les fulles, les candeles o flors que normalment solen sortir, que són, podríem dir-li això, com diu, com una candela llarga, té la llargada generalment d'un dit, així erecte, llarg, aproximadament, que acaba fent, diguem, és la flor del propi arbre, no? I també se'n fa servir la reïna. Però bueno, anem a parlar una mica de les propietats. És antiespasmòdic, per alleugerar els constipats, la tuberculosi o problemes respiratoris, també pels mal de coll i ronquera. Les fulles en si porten molt ferro i alta dosis de vitamina C, molta més que qualsevol cítric. Us explicaré una mica la clàssica infusió, com us dic, que es pot prendre de les fulles, doncs ja és lo de sempre, no? Fer-ne una infusió, no cap problema. Però es pot fer un xarop, se fa un xarop de les candeles, d'aquestes candeles que quan són generalment, doncs, entre març, abril, maig, generalment solen veure's a tots aquests pins. Clar que és difícil collir-les si no te'n vas a la part de dalt, o has de buscar arbrets una mica més baixos perquè hi tinguis accés, o amb una escala, bueno, en fi, cadascú se buscarà la vida per poder-les adquirir si és que és necessari, no? Per tant, se preparen aquestes candeles amb suc morer. Les candeles són tallades a trossets de dos dits aproximadament i es fan capes dins d'un flascó o un pot de vidre, vamos. Se fa una capa de candeles i igual gruix de sucre morer i pressionat una mica perquè, doncs traure l'aire que no quedi entremig, no? Arribar a dalt de tot, quan arribes a dalt, es tapa i al cap d'una setmana es farà aproximadament un líquid espès per la composició, no diríem fermentació, però per la seva, podríem dir-li, pròpia funció vital, doncs es crea un líquid espès que és on hi ha els principis actius, és en aquest líquid. En aquest sentit, quan ho tinguem, doncs se pot colar o se pot deixar allí, però tornem a lo mateix, el més adequat és colar, per la funció de que després més serà més pràctic prendre'n una culleradeta dissolta en aigua tèbia o en tisana, perquè allà hi ha un component ja molt concentrat, no? També es pot fer el mateix macerat amb aigua calenta. Es fa bullir l'aigua, s'apaga el foc i es posen les candeles i que reposin 10 minuts. Es cola i es pot prendre amb mel. Però clar, aquí ens trobem que el del frascó que us explicava abans, que és la maceració, ne puc fer diverses i les puc tindre per tot l'any, mentre que si ho vull macerar amb les pròpies candeles o les he de deixar secar, que seria una cosa, o només les puc fer quan les acabo de collir, és a dir, en l'època en què estan a l'arbre, perquè clar, a partir del mes de maig, juny, juliol, ja comença a fer, doncs ja no n'hi han, perquè ja han fet, doncs, o la pinyeta o ja s'ha convertit en fruit, no? També es pot fer de les fulles, com us he explicat abans, en tisana, que això n'hi ha tot l'any, i ens servirà per recarregar energies, és un gran, podríem dir-li, animador, no? I com us parlava al principi de la reïna del pi, es fa la trementina, que és un gran remei de les contusions i reumes que també us parlava abans, però clar, la trementina és complicada de fer així caserament, si no se'n no se'n sap o no se sop, s'ha de dissoldre la raïna aquesta, i això doncs té un procés que ho feien abans les trementinaires, que llavors anaven venent en botelletes per a aquestes funcions. Avui en dia això ja ni a les farmàcies ja no té un ús, suposo que massa demanat, ni gent massa disposada a fer-ho servir. Continuo amb les contraindicacions i precaucions, que en aquest sentit no se'n coneixen, encara que cal tenir precaució amb nens i mares lactants, que sempre són, en aquest sentit, virtualment propenses a ser més afectades que qualsevol dels altres. I finalment, el cultiu, ja on la puc trobar, normalment es diu que els pins pinyoners només es troben a l'hemisferi nord, és a dir, a l'hemisferi sud no solen ser massa corrents, per tant, és més complicat trobar-n'hi a l'hemisferi sud. I allà on creixen, normalment, a l'hemisferi nord, se'n coneixen unes 110 classes diferents, o sigui que fins i tot jo us podria parlar que inclús, estic parlant de pins ara, de pins, no del pi pinyoner, que el pi pinyoner és el que us he explicat, però de pins en general se'n coneixen 110 classes, dels quals n'hi ha una de curiosa, que al costat de les muralles de Tarragona hi ha pins plantats, que les fulles tenen 3 agulles. I és curiós, perquè normalment ne solen tindre 2. Aquest té un nom determinat de pi, però és curiós, com aquell que diu, doncs la seva forma, o més que la seva forma, doncs la curiositat de la fulla, sapigué que no és normal. I fins aquí la part del pi pinyoner. I ara, com a segona part, us parlaré del llorer. El llorer, botànicament se'n diu Laurus nobilis. El nobilis és la justificació aquesta que equilibra quan amb un lo coronen, lo coronaven, vamos, amb fulles de llorer, era el màxim galardó que li podien donar en temps als romans, és a les pel·lícules i a la història, doncs ja es veu, no? Del llorer se'n fa servir les fulles i les baies. Les baies són com unes boletes, com aquell que diu, no? Que fa el propi llorer. Les fulles contenen un oli ple de tanins, i junt amb 5 fulles d'olivera i una de llorer equilibra la hipertensió en la seva mínima, o la diastòlica, que se'n diu, no? És carminatiu, expulsa gasos, és aromàtic, és digestiu. Aromàtic, ja ho veureu, perquè a la cuina doncs moltes vegades se fa servir. És digestiu i tònic, és antirreumàtic per regular les menstruacions, per eliminar toxines i en especial l'àcid úric. Us parlaré una mica de la descripció. És una planta que és considerada sagrada i relacionada amb la clarividència, del mateix terme llorejar, que significa que algú que ha estat guardonat, com us explicava abans, amb una corona de llorer, simbolitza el triomf en fets molt importants, en aquest cas. Però ja dic, això ja ha passat una mica a la història. Mètode de preparació. Quan s'assequen les fulles de llorer, deixen de tenir les seves propietats habituals. Per això és molt interessant que fem servir les fulles fresques, directament de l'arbust. Clar que em diràs, home, en un ple Barcelona o en un ple ciutat, en un ple poble, pràcticament, doncs no tinc l'arbre jo a prop. Com veurem més endavant, se pot conrear, s'hi pot tindre amb una parra, vull dir que fins i tot al balcó, en un celobert, en un raconet, se pot tindre, vull dir que qui vulgui, doncs, li pot ser útil, i a més ho veurem ara pels que tinguin mascotes. Per cada tassa d'aigua s'aconsella fer servir un parell de fulles o tres, i mirar de fer-los, diguem, a les fulles un parell o tres destisorades per obrir o allò, esmicolar-les una mica, trencar-les una mica, perquè els seus principis actius, doncs, siguin més assimilables amb el líquid quan baixin, no? Igualment, com deia, en la infusió caldria fer bullir l'aigua primer i a continuació afegir-hi el llorer, com sabem. Tot seguit s'ha de tapar el recipient i cal esperar una desena de minuts, uns 10 minuts, per tal de colar-ho tot i després obtenir finalment la infusió desitjada. Tots els components que tenen oli, com us he parlat abans, un oli essencial, han d'estar tapats. Si no estan tapats, amb la evaporació, el petit vapor, aquests olis desapareixen. Per tant, no em serveix de res. L'únic que estic prenent és aigua amb una mica de gust, però no les propietats que realment en tenen de fondo. Cal fer aquesta precisió perquè a vegades és interessant concretar o matisar algun detallet, no? Aquesta infusió resulta perfecta per tal de contribuir a l'estimulació de les digestions, per afavorir l'estat d'ànim i per mitigar els dolors articulars, a banda de fer reduir els símptomes de les infeccions de tipus respiratoris, també. Anem a veure ara què us puc explicar una mica com a detalls. Contraindicacions, que és una mica el que sempre us explico, i precaucions, contraindicacions i precaucions. Evitar en dones embarassades i en lactància i en nens de menys de 6 anys. O també en persones en general que pateixin gastritis, úlceres gàstriques o malalties neuronals, com pot ser el Parkinson. Doncs no és massa aconsellable tractar o que prengui aquestes persones, no? Com sabeu, on el puc trobar, és un arbre molt comú, i es pot tenir plantat, com us deia, enjardinada, en cases, xalets, en parres, també en jardins públics en trobarem. Se fa servir a vegades com a planta ornamental de tanques per a fer valles entre zones. Se troba en zones de barrancs, en cases velles, o que siguin una mica més assilvestrades, en zones arrecerades i càlides. Una de les observacions, molt, com us parlava abans, de tenir-lo a casa les persones que tinguin mascotes, doncs és que els vegetarians més especialitzats sempre us recomanaran tenir un arbre plantat al jardí o a casa, com us deia, amb una parra, on habitin gossos, especialment gossos. Les altres mascotes suposo que també, però no són tan habituals a rebre paràsits. Per gos sempre és més, no sé si pel cabell, pel pèl, o per que busquen i remenen i es refreguen més per terra i són més propensos a agafar, doncs, caparres, puces, mosquits. Doncs bé, doncs el llorer té la gran funció de fer fugir, de fer repel·lent els paràsits. Per tant, és una funció molt recomanable tenir-ho, com us dic, al jardí, si és que és el cas, o amb una part al balcó, o en una zona que es pugui, podríem dir-li, cuidar, i tenir en compte, i a banda, doncs, jo collir una fulla quan la necessito. Doncs fins aquí la segona part d'aquesta part de plantes, i especialment de plantes i remeis una mica adequats per la funció que us parlava. Doncs molt bé, fins una propera intervenció. I agrair la vostra escolta i moltes gràcies.